Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Ahir el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va dir això respecte a l'operació Catalunya.
Los partidos tienen que ser muy coherentes y de la misma forma que yo critico la actuación del Partido Socialista por parte de nuestro partido, que salga lo que tenga que salir, que se investigue lo que se tenga que investigar y que se aclare lo que se tenga que aclarar. Estamos hablando de un caso de hace bastantes años. Lo importante es que lo que haya ocurrido que se conozca.
Ah, efectivament. I està molt bé que digui això Alberto Núñez Feijóo. Tampoc passarà gaire, segurament, perquè avui la majoria de la premsa de Madrid habitual ni en parla. L'únic càstig són els gripaus que han d'empassar-se la majoria del PP a Catalunya, que, com passa amb la majoria de coses que passen a Catalunya, quedarà abandonades de la resta d'Espanya, bàsicament de Madrid. I si es treu les puces del damunt dient que ell no presidia el partit, que ell no hi era, té raó Núñez Feijóo. Però sí que el presideix ara, quan un jutge ha acceptat la demanda de Sandro Rosell per l'anomenada Operació Catalunya, i segons es veu de l'agenda del comissari José Manuel Villarejo, el novembre del 2012, ASC, Alicia Sánchez Camacho, l'àlies del qual era modista, li va facilitar al policia un llistat de noms, entre els quals hi havia des de Felip Puig, que era conseller, que va ser conseller d'Interior, Carles Sumarroca, un empresari català, Susana Monge, que era, estava a la Junta del Barça en aquell moment, Jaume Giró o Oriol Pujol. I, esclar, allò del que diuen la modista, Alicia Sánchez Camacho, està gravat per Villarejo, recordeu.
Jaume Giró, ahora ya se vuelto totalmente independentista.
Sí.
Que a mí me avisan para decirme que este tío está siendo ahora el mecanismo a través de su amistad íntima. Yo tengo que decir, este es el otro día en una conferencia que le escapó, que él tiene trazado apretar a Rajoy y apretar con más para conseguir lo que quieren de la vida en Cataluña. Que tienen toda la estrategia montada para hacer. Carlos Sumarroca, hermano de Jordi Sumarroca, que el padre, se llama Jordi Sumarroca, creo que se llama también Carlos, es socio fundador de Convergencia con Jordi Pujol. Y esta es una empresa de construcción que han hecho todas las concesiones de obras de toda la administración pública catalana, se las da Pujol, y se las da más a Comsa.
Comsa, sí.
Comsa, entre. Y eso es Sumarroca, Carlos Sumarroca. Y búscalo por
eso.
FEM, Cataluña, hacemos Cataluña, FEMCAT, es el presidente de FEMCAT. A Jaume Giró, a Enrique Lacalle y al de Sumarroca. Esos tres los tenemos que investigar
ya. A la Monge, la que compra las cartulinas, la tesorera del Barça, ella misma la que compra.
La tesorera del Barça. ¿Y Sandro Rosell?
Este es un...
Sandro Rosell es el hijo de la otra familia convergente.
Sí, 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 pero Rosell lo maneja la tesorera. Y por eso lo tenemos totalmente en el punto de mira, porque es un tipo clave, absolutamente, o sea, desmontar, desmontar a este, ¿entiendes? Las reuniones que tiene y tal, ¿no? Nosotros estamos en ello, no estamos dando mucho trabajo.
Alicia Sánchez Camacho fa temps que no s'explica, fet que fa del seu silenci paraules en majúscules. Aquest sorollós silenci la permet seguir sent senadora del PP, tot i les evidències. I no passa res perquè la presumpció d'innocència és per tothom, fins i tot per quan et toca el teu partit, tot i que hi ha presumpcions d'innocència que són poc presumptes ja. Diu Núñez Feijóo que s'investigui i s'aclareixi. D'acord, però que comenci per casa seva. Són les 8:03 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu de terra, que ja és dimecres 1 de març del 2023.
I avui fa molt fred, de fet tenim gairebé tot Catalunya sota zero i al migdia les temperatures baixaran una mica respecte a les d'ahir, tot plat amb sol, amb núvols prims i alguns núvols més espessos a la tarda.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, on hi ha més complicacions encara és a l'A2, a Sant Feliu de Llobregat, en sentit Lleida, que des d'aquesta matinada es talla un carril per l'incendi d'un vehicle que ja s'està retirant, però aquest tram ja acumula ara mateix 5 quilòmetres de congestió.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Aquest matí al món a RAC1 ens acompanyarà l'advocat que ha aconseguit que un jutjat de Madrid hagi obert la primera causa directa sobre l'operació Catalunya. És el lletrat Pau Molins, que entre d'altres porta la causa de Sandro Rosell, però també entre d'altres com la de l'exconseller Jaume Giró. La qüestió és que per primera vegada un tribunal, en concret un jutjat el 13 de Madrid, investigarà aquest operatiu que el govern d'Espanya, del PP, va teixir contra l'independentisme amb proves falses. La decisió ha fet reaccionar els dos grans actors de la política espanyola, el PSOE i el PP. D'entrada, el govern d'Espanya actual admet que les informacions sobre l'operació Catalunya són greus. Però hi treu ferro. Fons de la Moncloa apunten que la justícia està funcionant i que hi ha de donar, que qui ha de donar explicacions són els membres que formaven el govern de Mariano Rajoy. Recorden des de l'entorn de Pedro Sánchez que va ser el PP qui va utilitzar tots els aparells de l'Estat per beneficiar el seu propi partit. L'actual líder del PP, Alberto Núñez Feijó, com ara escoltàvem al davantal, s'espolsa les puces, però diu que és partidari que s'investigui tot.
Los partidos tienen que ser muy coherentes y de la misma forma que yo critico la actuación del Partido Socialista por parte de nuestro partido, que salga lo que tenga que salir, que se investigue lo que se tenga que investigar y que se aclare lo que se tenga que aclarar. Estamos hablando de un caso de hace bastantes años. Lo importante es que lo que haya ocurrido que se conozca.
De fet, justament els partits independentistes demanen que el Congrés dels Diputats activi d'una vegada per totes la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya, tot i està aprovada des del setembre de l'any passat. El més calent és a l'Aigüera. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Esquerra, Junts, el PDeCAT i la CUP han registrat una petició al Congrés perquè es convoqui la comissió d'investigació. Ho han fet després de gairebé mig any d'inactivitat. Pels republicans, Gabriel Rufián, i per Junts, Míriam Nogueras, expliquen que ara és més important que mai.
Más allá de las buenas palabras o de decirnos que ellos no pueden controlar el poder judicial o que no pueden controlar una parte de la policía, sería bueno que se investigara, pero como demócratas.
Tampoc s'ha constituït la comissió d'investigació de Pegasus. Hi ha molta estètica i el que cal és que s'obrin les portes, que s'obrin les finestres, que s'aixequin les catifes.
Mentrestant, els socialistes fan com si sentissin ploure. Patxi López diu que la responsabilitat d'activar la comissió és dels altres grups polítics.
Es verdad que hay aprobada una comisión de investigación que los grupos se tendrán que poner de acuerdo para ver cómo se pone en marcha y cómo funciona.
El PSOE va votar a favor de crear la comissió d'investigació per l'operació Catalunya sempre i quan es limités exclusivament a l'etapa del PP a la Moncloa. Tot i això, de moment, els socialistes no han fet cap pas per activar-la.
Podem també posa el crit al cel i considera que queden demostrats els atacs mediàtics contra el partit i l'independentisme. En parlava Pablo Echenique.
El principal objetivo de esa trama no era la judicialización de los temas, dado que no había pruebas, sino que el objetivo fundamental era la difamación mediática, era la alteración del juego democrático mediante la intoxicación de la opinión pública con falsedades, con calumnias i quan ataque sin pruebas.
El govern de Catalunya, per la seva banda, no té gaire confiança en la investigació judicial, però espera que arribi fins al final. La portaveu Patricia Plaja recorda que el tema s'arrossega des de fa ja una pila d'anys.
Estem parlant d'uns fets que fa gairebé 10 anys o més de 10 anys que es van produir. Fins al moment ningú ha considerat haver d'investigar-los, per tant la confiança d'arribar fins al final és poca o limitada, però creiem que és una bona notícia si algú considera que són uns fets que s'han d'investigar i arriben fins al final dels mateixos.
Perdó, la CUP veu bé que un jutge de Madrid investigui aquesta operació Catalunya, tot i això la portaveu dels copaires, Eulàlia Reguant, creu que no és suficient.
Celebrem tots els processos que intentin posar llum en el que ha estat l'operació Catalunya i, per tant, en la vulneració sistemàtica de drets per part dels poders de l'Estat. Entenem que aquesta és una de les moltes coses que han de passar i cal depuració de responsabilitats i cal anar molt més enllà. Per tant, que ningú es pensi que amb això ja n'hi ha prou.
I Eulàlia Reguant criticava que Pedro Sánchez i diversos ministres hagin declinat comparèixer al Parlament precisament per parlar sobre aquesta operació Catalunya. En aquest sentit, La Vanguardia aporta avui més detalls en aquest cas de quantes causes sobre l'operació Catalunya han arxivat els diversos estaments judicials de Madrid fins que finalment una ha aconseguit tirar endavant. Hi ha com a mínim 12 denúncies comptabilitzades, entre les quals el fill gran de Jordi Pujol, dels dirigents de la banca privada d'Andorra, del detectiu de Método 3, Francisco Marco, però també de Xavier Trias i de l'exconseller d'Economia, Jaume Giró. Avui és molt interessant fer una lectura comparada del ressò d'aquesta notícia que hi avançava La Vanguardia i el Crònica Libre a la resta de la premsa. Els diaris catalans tots se'n fan ressò i reclamen arribar fins al final. N'informa Ana Alfonso.
La Vanguardia, a l'editorial, defineix l'operació com un despropòsit inacceptable i demana castigar els funcionaris i evitar casos similars. El periòdico sosté que l'operació Catalunya engloba tants capítols com pràctiques com a mínim dubtoses que van poder posar en pràctica les clavegueres policials contra polítics catalans i recorda que cap havia sigut judicialitzat fins ara. El diari Ara creu que el cas Rossell revifa la pressió per investigar l'operació Catalunya, però recorda el veto de l'Audiència Nacional, que no havia volgut investigar res. I el Nació Digital també es queixa que fins ara la justícia espanyola no ha tingut interès a investigar la trama política i policial per desprestigiar l'independentisme i demana trobar-ne el senyor X, el màxim responsable.
En canvi, a Madrid la notícia passa pràcticament desapercebuda a bona part dels diaris, tot i que hi ha algunes excepcions. N'informa Jordi de Planell.
Hi ha tres diaris que sí que en parlen, El País, El Diario.es i Público. El País lamenta que el cas Mediador, que esquitxa un exdiputat canari del PSOE, hagi acaparat la polèmica i relegat les novetats sobre la policia patriòtica. També constata que el Congrés no demostra cap interès a posar en marxa la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya. Neus Tomàs, El Diario.es, creu que la justícia té l'oportunitat d'investigar un cop més les maniobres brutes contra l'independentisme gràcies a la querella de Sandro Rosell i avisa, això no va només de Villarejo. I a Público, David Torres sosté que la porqueria és tan gran que la Fiscalia no ha tingut més remei que demanar 15 anys de presó per a Jorge Fernández Díaz i la seva cúpula pel cas Kitchen, però destaca que Rajoy i Cospedal de moment se'n lliuren. A tota la resta, res. Ni El Mundo, ni l'ABC, ni La Razón, ni tampoc els digitals El Español o El Confidencial dediquen ni una sola línia a la notícia.
Avui serà molt interessant, d'aquí aproximadament una hora, rebre en aquest estudi Pau Molins, que és l'advocat de Sandro Rosell, que serà aquest matí al Món a RAC1, que en temps de tertúlia al costat de Francesc Marc Álvaro, Anna Gómez, Ramon Rovira, Xavi Melero i Xavi Domènech. De tot plegat, escoltem en el comentari que hi posen dos col·laboradors del Món a RAC1, el primer, el de l'expert en comunicació política, Joan López Alegre.
És una bona notícia que un jutge de Madrid hagi admès a tràmit una denúncia per l'operació Catalunya. L'admissió demostra que no tot està podrit i, sobretot, que no és cert que la judicatura sigui un ens tardofranquista obsessionat amb Catalunya i els catalans. En aquest cas, Villarejo és Torrente, o millor dit, Amedo. A Francisco Martínez se li posa cara de Rafael Vera i Jorge Fernández fa de José Barrionuevo. González era Mr. X i Rajoy no se sap. A l'igual que en aquell cas, avui tots tenim la impressió que mai arribarem a saber si el que per tothom és evident es convertirà també en veritat judicial. Feijó ha tingut mala sort i ahir, quan va esclatar tot, era a Barcelona. Per ell posar distància amb el seu mentor, Mariano Rajoy, no devia ser fàcil, però no ha tingut més remei. L'independentisme ha fet tantes coses malament, legal i políticament, que no feia falta cap claveguera per combatre'ls. Amb aplicar la llei i defensar l'estat de dret n'hi hagués hagut prou. Aquells que van baixar les clavegueres en nom de l'estat i els que els van animar a fer-ho o els hi van permetre no són uns patriotes, sinó gent amb poca fe en l'estat de dret i en el nostre país.
I el segon el signa la periodista, el periòdico Sara González.
Hemos hecho operaciones que pondrían los pelos de punta por el interés de España. La frase, pròpia de l'inici d'una història de por, és del comissari Eugenio Pino a l'Audiència Nacional. Villarejo ho va resumir així sense que el tribunal aixequés ni una cella. Por la madre y por la patria, con razón o sin ella, siempre al lado. És a dir, dit sense escrúpols pels protagonistes, tot s'hi val si del que es tracta és de combatre allò que l'estat entén com a dissidència, com a enemic. I més encara quan tens una fiscalia, deia Fernández Díaz en els famosos àudios, que, obro cometes, t'ho afina. La impunitat feta llei. Per als tribunals, tan diligents a l'hora d'actuar contra l'independentisme, res grinyolava. Massa anys d'informes apòcrifs, falses informacions i missatges reveladors davant dels quals l'alta magistratura s'ha tapat ulls i orelles. Però quan les clavegueres van tan plenes, sovint més tard que d'hora, rebenten. Veurem fins a on, però ha hagut de ser un jutjat d'instrucció qui finalment digui «Senyories, com ja era evident, això fa pudor i no es pot seguir respirant com si res».
Moltes gràcies, Gar. Sara, a tot això... Un moment, que, un moment, perquè ara em ve un altre, ara, eh? Espereu, que ara us explicarem un altre, que déu-n'hi-do. Un segon. Abans, deixeu-me dir que la Generalitat ha portat l'empresari israelí Tal Hanan a la Fiscalia per haver-se atribuït al ciberatac massiu del 9-N. El govern finalment ha decidit no carallar-s'hi directament, sinó que ha posat en alerta el fiscal del Tribunal Superior de Justícia perquè hi actuï arran de la notícia que publicava dies enrere al País. En paral·lel a aquesta acció judicial, el govern de la Generalitat no descarta la via civil per reclamar compensacions pels danys que va provocar el ciberatac. Però, atenció al que publica avui El Diario.es encara sobre les clavegueres de l'Estat. Atenció. Avui El Diario.es publica nous missatges que impliquen el número 2 de Jorge Fernández Díaz del Ministeri de l'Interior amb maniobres per empastifar, en aquest cas, Podem. Els whatsapps són del gener del 2016, un mes després de les eleccions al Congrés. El PSOE i Podem estaven començant a explorar un possible acord de govern que al final quedaria en no res i que, recordeu, desembocaria en una repetició electoral. Tot i això, en aquell moment, el secretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, repetim, número 2 de Jorge Fernández Díaz, del Ministeri del PP, va intentar forçar la maquinària per obtenir draps bruts de Podem. Va enviar un missatge a un membre destacat de la brigada política, el comissari Enrique García Castaño, que li deien el gordo, preguntant-li: aquellos de Podemos que tenien antecedentes, ¿pudiste confirmar algo? El comissari li respon que no té res més, i el número 2 del Ministeri de l'Interior s'indigna. Setmanes abans, el Gordo havia promès al número 2 d'Interior informació comprometedora sobre diversos candidats de Podem. Era aquella època, segur que molts ho recordeu, d'aquell famós informe PISA, que era Pablo Iglesias, Societat Anònima, que intentava vincular Podem amb el finançament de Venezuela i de l'Iran. Els tribunals ho van acabar desestimant tot, però determinats mitjans de comunicació s'hi van abonar amb tertúlies, articles d'opinió, i el mal ja estava fet. En un altre seguit de missatges per aquelles dates, García Castaño va preguntar al número 2 de Jorge Fernández Díaz per què la fiscal general de l'Estat, que era Consuelo Madrigal, havia ignorat unes informacions que vinculaven, atenció, la CUP i Podem amb Venezuela. I el segon de Jorge Fernández Díaz li respon: porque son unos cagados completamente entregados a la izquierda que solo buscan destruir al PP. Aleshores, com deia, la fiscal general de l'Estat era Consuelo Madrigal, qui després seria fiscal del judici del procés al Tribunal Suprem. Aquests missatges el van trobar al telèfon de Francisco Martínez i formen part del cas Kitchen, que investiga com el comissari José Manuel Villarejo, per ordres del Ministeri de l'Interior, en Jorge Fernández Díaz al capdavant, va maniobrar per evitar que sortís a la llum la informació que tenia l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i que demostrava el finançament il·legal del partit. Déu-n'hi-do. Avui a la tertúlia es posa molt interessant aquí al món a RAC1. És un quart tocat de nou. Avui al món a RAC1 volem sentir els pagesos i els ramaders, els grans afectats principalment per les restriccions d'aigua que hi va anunciar el govern per fer front a la sequera. Si us dediqueu al món de l'agricultura o de la ramaderia, a la pagesia en general, envieu-nos notes de veu breus al WhatsApp del programa, al WhatsApp del món a RAC1, ara mateix 669-10-10-10. Notes de veu breus. I expliqueu-nos com us afectaran aquestes limitacions en l'ús d'aigua. 669-10-10-10. Unes limitacions que entren en vigor a partir de demà, quan la Generalitat activarà la situació d'excepcionalitat a 224 municipis de 15 comarques on viu la major part del país, 6 milions de persones. Són els que beuen aigua del sistema Ter Llobregat i de la Conca de la Muga. És el nivell 4 de 5 a l'escala d'emergència per la falta de pluja. El govern pren aquesta mesura veient que els pantans estan al 27% de capacitat i que no s'ha reduït, en canvi, el consum d'aigua. De fet, ha augmentat un 3%, tot i la situació d'alerta que vivim. La consellera d'Acció Climàtica, la Teresa Jordà, demana responsabilitat.
Amb l'estat d'alerta és evident que no n'hi ha prou. Fem, doncs, una nova crida a la reducció de l'ús de l'aigua a 6 milions d'habitants de 224 municipis en 15 comarques i activem també noves actuacions per l'aprofitament màxim d'aquest recurs.
També s'aprova la mesura que us va avançar diumenge al Via Lliure de RAC1. El Via Lliure de RAC1, us va avançar diumenge, s'enviarà l'aigua del pantà de Sau al de Susqueda per evitar que la poca aigua que hi queda s'enfangui i no es pugui aprofitar. Com dèiem, les restriccions afecten sobretot els sectors econòmics que més aigua consumeixen. Òbviament estem parlant de l'agricultura i la ramaderia, però també s'imposa aquest límit de 230 litres per persona i dia. Marc Martínez Amat.
Els pagesos ara hauran de rebaixar un 40% el rec agrícola, l'aigua per a usos ramaders s'haurà de reduir un 30%, un 15% la que té un ús industrial i un 50% la que es fa servir per activitats recreatives amb rec. Es prohibeix regar zones verdes més enllà de l'imprescindible per mantenir les plantes vives i es prohibeix la neteja dels carrers amb aigua potable i les fonts ornamentals. I pel que fa al límit del consum domèstic, els 230 litres diaris per persona, Teresa Jordà admet que deixaran un cert marge.
El que hem de ser capaços de fer és que es compleixi tots aquests llindars, sobretot bàsicament en les reduccions en diferents usos, però Al final, quan parlem d'aquests 230 litres per zona, evidentment hi ha un marge. Quin marge hi ha, en definitiva? Doncs podríem estar un any sense que caigués una gota i tindríem l'aigua per beure garantida.
La consellera es queixa que s'estiguin prenent mesures d'estalvi a gran part de Catalunya, però que, en canvi, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no faci res davant de la sequera.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, al nostre entendre, no està fent els deures. És innegable que hi haurà dificultats per regar. Però és que a finals de la campanya de reg de l'any 22, la passada, no es va ser previsor, es regava manta. Això ens preocupa. Ara hem demanat ja una reunió com formal, ho hem exigit, després de que, ja us dic, és que la contesta va ser tan frívola com Dios proveerà.
Jordà també assegura que des del 1905 no es vivia un escenari de tan poca pluja i calcula que haurien de ploure 50 litres cada dia durant 4 mesos per revertir la sequera extrema.
En alguns municipis ja fa temps que els veïns pateixen restriccions en el consum d'aigua. És el cas de l'Espluga de Francolí a la Conca de Barberà. Des de fa 7 mesos, l'aixeta no raja entre les 10 de la nit i les 7 del matí. I cada dia els porten l'aigua en una cisterna que els arriba de Montblanc. Avui el diari Ara recull el testimoni d'alguns d'aquests veïns. Expliquen, per exemple, que abans d'anar a dormir omplen dues galledes d'aigua i les deixen al lavabo, o que han canviat d'hàbits i que sempre sopen d'hora per tenir temps de rentar els plats. Fins i tot relaten casos extrems en què la filla d'una dona va vomitar, no en va tenir prou amb l'aigua de les galledes i va haver d'anar a casa del veïnat a buscar una garrafa per rentar-se la boca. El protocol per la sequera afecta a grans trets només la meitat del país, perquè l'altra meitat la gestiona la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. El motiu és que són rius afluents de l'Ebre, que no és un riu que passi únicament per Catalunya. Ara bé, arran de les crítiques de la Generalitat per falta de presa de decisions, la Confederació ha dit que també preveu restriccions, sobretot en els recs de la Plana de Lleida i també a l'hora de generar electricitat als embassaments del Pirineu i al Prepirineu occidentals del país. Això sí, de moment no posen data a aquestes mesures. Qui sí que ho farà ben aviat, a les pròximes hores, és l'Ajuntament de Barcelona. El govern de la capital ha convocat una roda de premsa per concretar com s'aplicarà aquesta fase d'excepcionalitat de sequera a la ciutat. Els agricultors, mentrestant, estan molt amoïnats per com pot afectar la mesura als conreus, sobretot al delta del Llobregat, on es planten verdures. En parlava el Versió RAC1 ahir a la tarda el responsable d'aigua d'Unió de Pagesos, Josep Cuscó.
Comunitats de regants n'hi ha un 40% menys d'aigua. Llavors, clar, si en un enrec entren 6 litres d'aigua, doncs n'entraran menys. Clar, llavors vols dir que no tots els pagesos poden regar. A veure, que tinguin coses plantades, perquè les coses plantades no es tenen de deixar morir. Es recomanarà, suposo, que el que tingui de fer una plantació nova, doncs que no la faci.
El que dèiem, si sou agricultors o ramaders, envieu-nos una nota de veu breu al WhatsApp del programa, al WhatsApp del Món RAC1. Ara mateix, nota de veu, 669-1010, breu, i expliqueu-nos com us afecten aquestes restriccions d'aigua. 669-1010. Escoltem ara el comentari que hi posa el periodista de La Vanguardia i col·laborador del Món RAC1, Joaquim El Cacho.
A finals de novembre passat es va decretar la situació d'alerta per sequera i ara, just 3 mesos més tard, les previsions més pessimistes s'han acomplert. I no hi ha més remei que aplicar un pla de restriccions que té el seu origen en la històrica sequera del 2008. La situació de moment no és tan greu com la de fa 15 anys, però si no tenim pluges importants, podem arribar a l'estiu amb el pitjor dels escenaris. El govern està seguint el pla de sequera al peu de la lletra. És evident que cal imposar límits a l'ús de l'aigua en situacions com l'actual. Però davant problemes com la sequera, com passa també amb el canvi climàtic, les accions més importants no són les que es prenen d'un dia per l'altre, sinó les que ofereixen solucions a mig i llarg termini. En aquest sentit, es troben a faltar més accions de gran abast, com la reutilització de les aigües depurades o les millores en l'ús de l'aigua en l'agricultura i ramaderia.
I parlant de sequera, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Clar, la primera pregunta és molt òbvia. Hi ha pluja a la vista?
No, no es veu pluja a la vista, com a molt algun ruixat la setmana que ve cap a punts del Pirineu, però aquest registre que es comentava ara, que deia el Marc Martínez Amat, dels 50 litres per metre quadrat cada dia durant 4 mesos, una quantitat d'aigua així no la tenim.
Bueno, mala sort, doncs, malament. Sequera banda, comencem el dia amb molt fred,
sí,
perquè tenim gran part del país, deies abans, sota zero.
Sota zero, han baixat les temperatures i ara mateix tenim glaçades fins i tot en sectors del prelitoral i algun punt de la costa. Tenim un grau, per exemple, a Tarragona, temperatures al voltant dels 5 graus al centre de Barcelona, 2 a Badalona, però tenim 4 sota zero a Lleida, un grau negatiu a Girona, 6 sota zero a Puigcerdà, 1 sota zero a Manresa, 9 sota zero a Prades i 4 graus negatius a Vic i també a Viladrau. Per tant, matí molt fred amb aquestes glaçades i migdia amb temperatures una mica més baixes que ahir, amb màximes que es mouran entre els 8 i els 12 graus, per tant, amb un ambient hivernal. Ara al matí amb sol i núvols prims i després a la tarda amb núvols més espessos i alguna gota al voltant del Ripollès. I demà sí que s'esperen alguns ruixats al Pirineu i entre Girona i Barcelona, seran més aviat a partir de mig matí, amb cota de neu d'entre 800 i 1.000 metres i temperatures que pugen al sud i a ponent, però en canvi baixen a les comarques del nord. I entre divendres i el cap de setmana, a poc pujaran els termòmetres i farà més sol a tot arreu.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Parlant de la sequera que pot dificultar la generació d'energia a les centrals hidroelèctriques i una de les alternatives, l'eòlica, ha rebut les últimes hores una empenta. El govern d'Espanya ha aprovat el pla que regula quins espais de la costa es poden posar aerogeneradors i, entre d'altres, autoritza instal·lar molins marins davant del golf de Roses. Concretament, se'n podran posar en un espai de 250 quilòmetres quadrats a 12 quilòmetres de la costa. El parc eòlic no seria visible des de la platja, però sí des de llocs elevats. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, l'espai representa un quadrat de 16 quilòmetres per cada banda. La vicepresidenta de Transició Ecològica, Teresa Rivera, sempre ha sostingut que si no s'aprovava des de Madrid, ho faria França, a molt pocs quilòmetres al nord del Cap de Creus, i que precisament per això les crítiques per l'impacte ambiental no tenien sentit. Ahir ho va presentar com un pla pilot que podria anar a més.
Para explorar cuál es el potencial real de las distintas tecnologías, de los distintos avances que se producen para la eólica flotante.
El parc de Rosa serà un dels 5 que s'autoritzen a tot l'estat, és l'únic de Catalunya, però també se'n preveu un altre al nord de Menorca.
Un dels grups impulsors d'aquest projecte d'eòlica marina a l'Empordà... Perdoneu, que agafen atacs de riure. No, de bo, perdoneu. No tireu la publicitat, no, encara ho podem resoldre. Deien que un dels grups impulsors d'aquest projecte d'eòlica marina a l'Empordà, al Parc Tramuntana, mostra satisfacció per aquesta decisió del govern d'Espanya. Ara bé, diu que això no és un xec en blanc i que convé estudiar-ho bé i assegurar-se que hi ha comptabilitat com el medi ambient. N'ha parlat a RAC1, un dels directius de Parc Tramuntana, Sergi Ametller.
El moment és ara, és un moment important perquè és ara que s'han de definir aquestes subhastes, s'han de definir els criteris, s'han de definir els requisits tècnics que han de complir aquests projectes i és ara que el territori pot dir la seva i comunicar al Ministeri a tots aquests criteris, que són importants perquè el projecte que es faci doncs sigui el projecte, diguem, consensuat amb el territori. És un moment important.
Però les entitats ecologistes no hi estan d'acord, la decisió del govern espanyol no els agafa per sorpresa i asseguren que un parc eòlic marí d'aquestes característiques faria mal a la biodiversitat de la Costa Brava. Des de Girona informa Rubén Herranz.
Mitja dotzena d'entitats ecologistes de la Costa Brava denuncien la falta de compromís de la Generalitat per protegir una zona especialment sensible com és la del Golf de Roses. Recorden que l'espai afectat està envoltat per 3 parcs naturals i alerten dels perjudicis per a la biodiversitat marina que tindrà la construcció d'uns aerogeneradors flotants de 250 metres d'alçada. Ho denuncia a RAC1 Raül Domínguez, portaveu de la IAEDEN Salvem l'Empordà.
Són una zona que hem de recordar està rodejada per 3 parcs naturals, en concret el Cap de Creus, els Aiguamolls de l'Empordà i el Montgrí, les Illes Medes. Els científics apunten a que, a part d'afectació sobre les aus marines, també pot arribar a tenir afectacions sobre els fons marins, sobre les corrents marines, de les quals, en bona part, depenen també els pescadors de la zona.
També expliquen que no descarten la via judicial per aturar aquests macroparcs eòlics, així com mobilitzacions ciutadanes.
2:02 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Tragèdia ferroviària aquesta matinada al centre de Grècia. 2 trens, un de passatgers i un altre de mercaderies, han xocat frontalment i això ha causat un mínim de 32 morts. És l'últim balanç, encara provisional, d'un accident que també ha deixat gairebé un centenar de ferits. El xoc ha desintegrat 2 vagons sencers, els davanters del comboi, que portava més de 350 passatgers. La majoria de víctimes viatjaven en aquesta part del tren. A banda, hi ha els ferits a la resta del tren, prop de 25 han estat greu. La col·lisió que s'està investigant encara també ha generat un incendi, cosa que ha agreujat encara més les lesions d'alguns passatgers. L'accident ha estat al centre del país, a prop de la ciutat de Larissa. Pràcticament 8:45 del matí, el govern de Catalunya reconeix que el sistema ha fracassat en el cas del suïcidi d'un adolescent a Sallent. Recordem que el noi es va llançar al balcó de casa juntament amb la seva germana bessona, que continua ingressada a l'hospital en estat greu. Un dels motius, que patien assetjament escolar, tot i que inicialment tant a l'institut com al departament ho van negar. Ara la Generalitat es disculpa, obre parèntesi, que està molt bé, demanar perdó sempre està molt bé, tanco parèntesi, i assegura que arribarà fins al final per detectar el que va passar i evitar que repeteixi. I afegeix que una de les seves prioritats és abordar les situacions de violència en l'àmbit escolar. Això ho deia la portaveu Patrícia Plaja.
Totes les circumstàncies que han provocat que dues persones menors d'edat hagin protagonitzat uns fets com aquest s'han d'investigar, s'investigaran i s'arribarà fins al final. És obvi, no hi ha debat sobre que alguna cosa ha fallat si avui aquí estem parlant d'això, quan estem parlant de dues víctimes menors d'edat, i és per això que el govern demana disculpes.
Patrícia Plaja també ha demanat que no s'assenyali el centre educatiu on estudiaven els menors, perquè això no ajuda gens a resoldre el problema. Segons dades de la Generalitat, l'augment d'intents de suïcidi entre menors és molt preocupant. Dels 139 intents al 2019, es va passar als 439 al 2022. Més d'un de cada dia de mitjana. Un cada dia de mitjana. Ahir a la tarda, un centenar de veïns es van manifestar a Sallent contra aquest assetjament escolar. Va ser una setmana després de la mort de l'adolescent i de l'intent de suïcidi de sa germana. N'informa des de Sallent Jordi Casals.
Veïns i alumnes de l'Institut Llobregat es van concentrar per segon dia consecutiu a les portes del centre. Ho van fer cap a 3:45 de la tarda davant del Bar Catalana, on es va fer un minut de silenci abans de començar un recorregut de poc més de 500 metres fins a l'institut. Els concentrats anaven amb pancartes on s'hi podia llegir, per exemple, «Queremos justicia por Leila y Alana», o d'altres que assenyalaven directament a les famílies dels agressors, titllant-los de racistes i de responsables dels casos de bullying. La portaveu de l'associació NACE contra l'assetjament escolar, Carme Cabestany, assegurava que en el cas de Sallent no s'ha actuat correctament.
Ha fallado el ser más conscientes de la gravedad de estas situaciones, de que no podemos pensar no pasará, porque, por desgracia, está pasando. Y nunca sabes a qué centro le va a tocar o a qué familia le va a tocar. Entonces, probablemente no se ha actuado correctamente.
La portaveu també va criticar el Departament d'Educació per no activar el protocol contra l'assetjament escolar.
De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la periodista del País i col·laboradora del món a RAC1, Rebeca Carranco.
La Generalitat va demanar ahir perdó pel suïcidi d'un menor a Sallent. Un perdó que en tot cas hauran de concedir la família i amics de la víctima i la seva germana malferida. Com a societat, més que un perdó, necessitem una explicació. Què ha fallat? L'escola no va detectar? Els pares es van queixar i no es van fer cas? Hi ha un grup de bullies a qui ningú s'ha d'operar? Els protocols són insuficients? Només les explicacions concretes ens permetran entendre què ha passat a Sallent i fer tot el possible perquè no es torni a repetir. I que el tradicional estar sota investigació no serveixi d'excusa per l'oblit d'uns mitjans de mirada curta i urgència perenne. Perquè les dades que va donar la portaveu i que dupliquen les d'anys anteriors esgarrifen. De mitjana hi ha un intent de suïcidi diari d'un menor de 5 a 14 anys i 5 intents diaris de joves entre 15 i 24. Tenim un problema, més que a perdonar, a solucionar de manera urgent.
I mentrestant, ja que parlem d'assetjament, en aquest cas laboral de tres comandaments dels Mossos d'Esquadra que aniran a judici. Llegim al digital elmón.cat. Són dos sergents i un inspector de la unitat d'antiavalots del Camp de Tarragona que haurien assetjat laboralment i també personalment cinc Mossos d'Esquadra des de l'any 2008 i fins al 2013. De fet, un jutjat de Tarragona ja va obrir un judici l'any 18, però els serveis jurídics del Departament d'Interior van recórrer a aquesta decisió. L'Audiència de Tarragona, però, va donar la raó al jutge i va dictar una interlocutòria després de veure que hi havia prou indicis per portar-los a judici. Ara, els tres comandaments s'hi juguen un total de 84 anys de presó i una indemnització per responsabilitat civil que s'enfila a 156.000 euros per diversos delictes com lesions psíquiques contra la integritat moral o falsedat documental. Això és, de debò, que és... sembla una notícia de l'APM, més que d'una notícia de, o de la competència o de la versió, perquè és que és per entrevistar aquesta... És que és flipant. La parella de Pedro Sánchez, que es diu Begoña Gómez, del president del govern d'Espanya, ha denunciat, i ben fet que ha fet, una tertuliana de televisió que va assegurar que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, és transexual i que havia estat involucrada en casos de narcotràfic al Marroc. Això ho avança el diario.es, ho ha pogut confirmar RAC1. La tertuliana es diu Pilar Baselga, és una terraplanista de manual, i al novembre, en un programa de Distrito Televisión, que és una televisió de l'extrema extrema dreta, deia, atenció, deia això.
Me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño, también tengo que decirlo, esta esposa del presidente o esposo viene de una familia de tradición de saunas gays. Esto hay que decirlo,
O sigui, saunas gays involucrada en casos de narcotràfic, es diu Begoño i és transsexual. Vull dir, és que, esclar, és que és bestial. Clar, la denúncia, Begoña Gómez defensa que aquestes paraules, diu, amb una generositat implacable, poden ser un delicte d'injúria, diu, poden ser, i calúmnies. A més, també s'ha carallat contra Eurico Campano, que és el director i presentador del programa on es van fer aquestes afirmacions i que va donar veracitat al que deia aquesta dona. La denúncia també destaca que el programa es va utilitzar un canvi de sexe fals amb una clara intenció pejorativa i de mofa. Per tot plegat, demana una disculpa pública i una indemnització de 100.000 euros. Aquesta, però, no és l'única polèmica que afecta Pilar Baselga. La fiscalia també en demana 7 anys de presó per haver difós notícies falses assegurant que l'expresident de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, formava part d'una xarxa de pederàstia. El cas es va demostrar que no era cert. A banda, les últimes hores, el Congrés dels Diputats ha anunciat que es farà un control més rigorós de les visites. S'enduriran arran d'un nou cas de corrupció que afecta un exdiputat socialista de Canàries. Es diu Juan Bernardo Fuentes, que va dimitir fa 15 dies i sembla que feia servir la cambra per tenir reunions amb empresaris i demanar comissions a canvi de favors. Exigia els pagaments en festes de luxe i en prostitutes. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, l'entramat corrupte el gestionava amb el seu nebot, que era un alt càrrec del govern de Canàries i un general retirat de la Guàrdia Civil. Fuentes demanava comissions a canvi d'adjudicacions i concessions de fons europeus. I també exigia el pagament de festes amb prostitutes. El PSOE el va fer fora i ell va entregar l'acte de diputat. El PP intenta fer sang, però des del govern espanyol li retreuen Alberto Núñez Feijóo, que abans d'ahir encara segueix en una taula amb imputats. Isabel Rodríguez, ministra portaveu.
Le hemos visto fotografiarse con una alcaldesa que todavía nos tiene que explicar de dónde ha sacado esos 12 millones de euros que no declaró y, por tanto, el mismo ánimo que les veo en este caso me gustaría encontrarle en los casos que les afectan directamente.
Ara el Congrés ha enviat una carta a tots els diputats, també als funcionaris i assistents, advertint que hi ha un protocol estricte de visites que s'han de registrar totes per prevenir casos de corrupció.
I continua, mentrestant, la vaga indefinida de lletrats de justícia després del fracàs de l'última reunió amb el govern d'Espanya. Els sindicats critiquen que l'última oferta presentada pel Ministeri de Justícia era inacceptable perquè no suposava cap avenç i que, a més, ja no hi hauria més negociacions cara a cara. A partir d'ara, totes les propostes s'enviaran per carta. El principal escull de la negociació és que els lletrats reclamen cobrar el 85% del que cobren els jutges, una petició que suposaria increments generals de 1.100 euros al mes i que el Ministeri considera inassumible. Els lletrats estan de vaga indefinida, recordem, des de fa més d'un mes, des del passat 24 de gener. 8:37 minuts. Picabaralla al Parlament Europeu pel català a les escoles. Diversos eurodiputats van marxar ahir d'un debat de la Comissió de Peticions sobre el model d'immersió abans que comencés, acusant de falta d'imparcialitat i de manipulació la presidenta de la comissió, la popular Dolors Montserrat, per haver forçat diverses vegades el debat i haver portat de ponents només persones marcadament en contra de la immersió, entre els quals un diputat de Vox al Parlament de Catalunya. La majoria de grups europeus ho ha qualificat d'absolutament inacceptable. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
Eurodiputats d'Esquerra i Junts, però també del grup dels Verds i Socialistes Europeus, no van esperar que comencés el debat sobre el català a les escoles per marxar de la sala i deixar que PP, Ciutadans i Vox es quedessin sols debatent sobre el model d'immersió lingüística a Catalunya. Tots ells van acusar de manipulació partidista la decisió de la presidenta de la comissió, la popular Dolors Montserrat, de portar a debat un assumpte que la Comissió Europea ja ha demanat arxivar perquè no hi té competències. Ho explicava la diputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba.
Parlant de resposta, només n'hi ha una, perquè li interessa políticament a la presidenta d'aquest comitè i no hi ha pluralitat en aquest cas. I, per tant, una petició que s'ha obert tres cops, que els tres cops la comissió ha dit que no hi ha competències. Doncs és una petició que s'ha de tancar.
Dins la sala, la mateixa Dolors Montserrat argumentava que calia fer el debat perquè, segons deia, Catalunya només s'escolaritza en català.
En Catalunya, pràcticament el 100% de les escoles públiques i concertades tenen el català com a llengua d'escolarització. Aquesta discriminació atenta contra el plurilingüisme i contra la llei i la resolució.
Aquesta comissió té pendent enviar una missió oficial de l'Eurocambra a escoles catalanes la segona meitat d'aquest any.
21 minuts i les 9 del matí. Avui ha de quedar vist per sentència el judici a Laura Borràs. Defenses i acusació faran els seus informes finals i serà el moment de saber com es concreta el pacte de la Fiscalia amb els dos acusats que van confessar. A hores d'ara, oficialment, encara demanen 6 anys de presó tant per Laura Borràs com per Isaías Herrero, l'informàtic a qui presumptament hauria adjudicat contractes, ha dit. Pel tercer acusat, la petició inicial és de 3 anys de presó. Durant l'al·legat final, la defensa subratllarà les queixes sobre vulneració de drets i l'eix central de la declaració de Laura Borràs, que potser es va cometre algun delicte, però que en cap cas va ser ella directament. Informa Benet Iñigo.
Arriba el moment de posar tota la carn a la graella. La Fiscalia jugarà les cartes de la confessió dels altres acusats, dels testimonis que van confirmar la falsificació de pressupostos i també el dels treballadors de la Institució de les Lletres Catalanes que van apuntar Borràs com la responsable del fraccionament dels contractes. I més que negar que tot això va passar, la defensa posarà en dubte que la líder de Junts hi tingués res a veure. Sobre com es feien els contractes, en va responsabilitzar una funcionària, i sobre la falsificació, que si això es feia és cosa de l'informàtic. En aquest sentit, serà important com valoren els jutges els documents informàtics trobats a l'ordinador d'Isaías Herrero. Si els donen per bons, Borràs ho tindrà difícil, i si es fan seus els dubtes que va escampar la defensa sobre possibles alteracions, ho tindrà més de cara. I més enllà d'això, els advocats de Borràs esgrimiran aspectes tècnics, com ara que la van investigar quan era forada o que el president del tribunal no és imparcial. A aquestes alçades, tothom sap les cartes que té l'altra part i avui cal veure com les posen sobre la taula.
8 minuts i les 9 del matí, i d'aquí uns moments, com ens ha canviat la vida d'un any per un altre. Bestial. Ara ho veureu. 19 minuts i les 9, un segon.
Suma't a l'educació que suma l'Alba, l'Ahmed i en Rafa. Que suma mares, pares, docents i professionals. Que suma oportunitats i futurs, innovació i qualitat. S'obre el termini per fer la preinscripció. Del 6 al 20 de març per al segon cicle d'educació infantil i educació primària. I del 8 al 20 de març per a l'educació secundària obligatòria. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Suma't a l'educació que suma. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa el planeta. Amb Aquària, la hidrotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració, i li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic. La teva llar estalvia. El planeta, també.
Ja som 5 milions de clients que hem descobert que fàcil que és estalviar amb l'app Lidl Plus. L'app amb grans descomptes del Rasca Plus i molt més. I aquest mes, per celebrar-ho, sortegem 25.000 euros cada setmana i un premi final de 100.000 eurassos. Descarrega-te-la. Lidl, marca la diferència.
Escolta, has tastat la Moritzet?
No.
Doncs ho hauries de fer, perquè té un sabor de beure per creure-ho.
Vols dir que és molt bona?
No només això, també és la cervesa que sempre voldràs tenir a mà.
Això què vol dir?
Que estàs a una Moritzet de descobrir el que és un gran sabor.
Vaja, que la tasti, no?
Ja tardes. Moritzet, un sabor bestial.
Vostè ha agafat la ruta més llarga per arribar a la seva destinació. Aquest camí és de 3 hores i 15 minuts, 178 minuts més llarg que l'habitual, i inclou camins sense asfaltar, pobles abandonats i carreteres perdudes. N'està segur?
El proper divendres 3 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros perquè facis totes aquelles coses que es fan quan tens tot el temps del món.
Confirmant ruta més llarga.
Euromillones. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
El 25 de maig de 2006 es va celebrar, per primera vegada a la història, el Dia Mundial de l'Orgull Friki. A veure, si fins i tot l'Orgull Friki té un dia, tu també te'n mereixes un, oi? Amb mi dia de l'11, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia per un euro guanya fins a 3.000 euros. Mi dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que la teva assegurança de cotxe et regali un rellotge intel·ligent és pràctic, però igual és més pràctic que et regali un any de manteniment i revisions il·limitades. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
2:03, recordeu, a partir de les 9 tocades a la tertúlia del Món a RAC1, avui Pau Molins, l'advocat de Sandro Rosell, que s'explicarà aquí al Món a RAC1. El que dèiem, tothom té al voltant algú que està patint la grip. I, de fet, ja ens alerten que han arribat al màxim d'aquest hivern, almenys per ara, després d'una primera onada de contagis a les èpoques de Nadal, durant les últimes setmanes han tornat a créixer i ara ja n'hi ha més que llavors. De fet, gairebé un 40% de les infeccions respiratòries són de grip, mentre que les de Covid no arriben ni al 2%. Si la primera onada de grip d'aquest hivern la va provocar la grip A, ara és la B. De fet, el que sí que es nota és que cada vegada hi ha més gent que la pateix. En canvi, el Covid està a mínims. Representa, com dèiem, menys del 2% de virus que circulen. De fet, als hospitals hi ha atenció. A les UCIs, només, torno a posar les cometes perquè ho estan patint les famílies, de les 9 persones malaltes de Covid a les UCIs. 9. Recordo que quan parlàvem de 500, més de 500 persones a les UCIs de Catalunya. Avui n'hi ha 9. Encara relacionat amb la salut, una altra molt bona notícia. Investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques de Barcelona han descobert com saber si un dels càncers de pell més habituals provocarà metàstasi. Han detectat que el tumor s'escampa a altres òrgans quan les cèl·lules canceroses tenen uns nivells baixos d'un tipus de proteïna relacionada amb el colesterol. Aquest descobriment obre la porta a trobar un tractament per evitar les metàstasis en aquest tipus de càncer, el carcinoma escamós cutani, informa Laia Colomer.
Els investigadors han descobert que un nivell baix de discarina indica que les cèl·lules del carcinoma escamós cutani estan preparades per migrar cap a altres parts del cos, com els ganglis linfàtics, i a partir d'aquí provocar metàstasis. Passa perquè quan els nivells d'aquesta proteïna són baixos, les cèl·lules deixen de consumir glucosa i passen a utilitzar colesterol dolent. Ho ha explicat a RAC1 la investigadora principal de l'estudi, Immaculada Hernández Muñoz.
El metabolismo del colesterol está regulado en aquellas células que van a metastatizar, de tal manera que las que no metastatizan dependerían fundamentalmente del consumo de glucosa, mientras que aquellas que metastatizan van a cambiar y van a depender del metabolismo de los lípidos, del colesterol.
Segons l'estudi, tractar les cèl·lules afectades amb fàrmacs contra el colesterol ajuda a evitar l'inici de les metàstasis. Ara cal continuar investigant amb el tractament. El carcinoma escamós cutani és el segon càncer de pell no melanoma més freqüent.
3:15 tocats. Avui, al Món a RAC1, preguntarem quines novetats incorporarem a la nostra vida diària en els propers 5 anys. 5 anys. I que quan ens ho expliquen ara, no ens ho creurem. Li preguntarem a Francesc Fajula, conseller delegat del Mobile World Capital Barcelona. De fet, ahir, al celler de Can Roca, es va estrenar el Mobile. Precisament ho va fer el Mobile World Capital. Els germans Roca ofereixen una experiència que barreja la gastronomia amb la realitat virtual, perquè el tast, en aquest cas estem parlant d'un bombó de xocolata, sigui una experiència que pugui anar molt més enllà del gust. Ui, Montse Martí.
Primer cal posar-se les ulleres de realitat virtual, segons Jordi Roca, encara una mica massa aparatoses per poder gaudir de l'experiència sense interferències. Les ulleres transporten en un primer moment a una realitat augmentada que permet veure i agafar amb les mans el bombó de xocolata real i posar-te-la a la boca. En aquest moment les ulleres transporten cap a una altra realitat 100% virtual i segons el gust del bombó et presenta unes llums i explosions de colors diferents. Fins i tot permet interactuar-hi. El creador de l'experiència i mestre xocolater Damián Alsop diu que acompanyen els sabors del bombó.
No és que tenim tots els sabors a la vegada. Si esperes més temps, un minut, ja tens una llista plena de sabors, perquè les coses venen en fases.
Jordi Roca es va posar també les ulleres.
Que és xulo, divertit, realment enfatitza, ajuda, provoca, arriba a experimentar. Subtileses.
Jordi Roca espera que aviat al celler de Can Roca es puguin oferir experiències gastronòmiques digital, que barregen la realitat digital i la física.
En el camp de les presentacions, bueno, és clar que hi ha coses. Repeteixo, avui serà molt interessant escoltar Francesc Fajula, coses que arribaran tecnològicament a la nostra vida diària en 5 anys. Cap a quarts d'onze en parlarem. Però les presentacions, ahir va ser el torn de les multinacionals xineses Realme i Huawei. I aquesta última, Huawei, va ensenyar al Mobile un rellotge que, com els de Bond, James Bond, té sorpresa. Quina sorpresa té aquest rellotge? Doncs que també són uns auriculars. Ens ho hauràs d'explicar molt bé, Víctor Endrino?
Talment com si fos de l'agent 007. El nou rellotge de Huawei, el Watch Buds, té un botó secret que fa pujar la pantalla com si fos el capó d'un cotxe. A sota no hi trobarem la maquinària del dispositiu, sinó que hi apareixen dos petits auriculars enganxats magnèticament, que a més es poden controlar només tocant a l'orella. Ho explica el responsable de màrqueting, Roberto Sampalo.
Control auricular. Vais a poder controlar los auriculares sin tocarlos. Vais a tocar vuestra oreja, dos toques pausaréis la canción, otros toques cuando te llamen, coges también por supuesto la llamada sin ningún tipo de problema. Todos estos toques son personalizables.
Per allotjar els auriculars, però, el nou rellotge ha hagut de sacrificar bateria, de manera que l'autonomia no serà de les quasi dues setmanes del seu model equivalent sense auriculars, sinó que aquest es queda en prop d'una setmana. El Huawei Watch Buds surt a la venda aquest dimecres a preu de 500 euros.
I a sobre, suposo que marca l'hora. En teniu tota la informació a rac1.cat. I atenció a la sorprenent notícia que ens arriba des de l'Iran. Les autoritats investiguen l'enverinament de centenars de nenes quan eren a l'escola. Se sospita que podrien ser víctimes d'algun tipus de gas tòxic que provoca problemes respiratoris, vòmits, marejos i fatiga. Segons el Ministeri de Sanitat, fins ara es calcula que almenys 650 nenes iranianes han estat enverinades, però de moment, per sort, cap ha patit problemes greus. Les primeres sospites apunten que un sector radical del règim podria haver deixat en aquest gas a les escoles femenines com a venjança per la participació de moltes estudiants en les protestes i manifestacions per la mort de Mahsa Amini. 10 minuts i les 9 del matí, un exentrenador del Club de Patinatge Artístic de Vacarisses, al Vallès Occidental, ha acceptat una pena de 14 anys de presó per abusar sexualment de 7 menors d'entre 12 i 14 anys. Ara bé, no haurà d'entrar a la presó perquè la Fiscalia, que demanava 42 anys, i la defensa han fet un pacte i el condemnat farà treballs en benefici de la comunitat. Estarà en llibertat vigilada 5 anys i inhabilitat per fer qualsevol feina que impliqui estar en contacte amb menors. Nou minuts i les 9 en punt del matí. Segur que recordeu el cas del nadó que van abandonar ara fa un mes al barri de Sants de Barcelona. Una veïna se'l va trobar dins una bossa d'esport al mig del carrer a primera hora del matí. Doncs bé, aquest infant ara mateix és amb una família d'acollida d'urgència, sota el paraigua de la Degaia. L'estan cuidant el Juan i la Mari des de fa poc més d'un mes. En una entrevista aquest vespre al 9C de RAC1 explicaven com es van assabentar de la notícia aquell dia.
Em vas escoltar i em va donar com una tremolo. Ostres, quina llàstima, no? I si pogués fer alguna cosa, clar, no pots fer amb tot el que t'has sentit. Però sí que em va agafar una mica de tremolo, com un, no sé, com una mena de presentiment.
I tres dies més tard, després de passar per l'hospital, el nadó arribava a casa seva. Ara, un mes després, expliquen que la criatura es troba molt bé.
Ha guanyat moltíssim perquè estava molt primer, era molt petit, i ara ja s'ha estirat, la manera de dormir l'ha canviat molt, es deixa tocar i fa com a pessicolla.
Està més relaxat.
Riu també, a vegades lo tinc jo, i si passa el Joan comença a cridar l'atenció perquè ell l'agafa més que jo durant el dia. Llavors és el mimado del Joan, realment.
A Catalunya hi ha uns centenars de nens i nenes acollits en famílies d'urgència. Són persones que acullen infants de fins a 6 anys que per circumstàncies diverses no poden viure amb els seus progenitors. En el cas del Juan i la Mari, que tenen 75 i 72 anys, és la novena vegada que acullen una criatura. Podeu recuperar l'entrevista sencera que va fer l'Anna Ballonesta al 9C de RAC1 a rac1.cat. Coses de la vida. Et penses que una conferència és el 28 de març i resulta que és el 28 de febrer i fas el ridícul perquè no hi pots anar. O perquè, vaja, perquè t'equivoques i no hi vas. Que és la del periodista Cristian García, disculpes, Cristian, que va explicar ahir en un acte a casa Seat com li ha canviat la vida des que li havien diagnosticat una discapacitat visual. El Cristian, que ha treballat durant més de 35 anys a Catalunya Ràdio, a TV3, a Ona Catalana o a Antena 3 Ràdio, fa un temps que pateix una retinopatia de Stargardt que li ha provocat una pèrdua de visió progressiva. Ho vam comentar aquí al Món RAC1 i l'Albert Tom li va fer una deliciosa entrevista a l'Islàndia. Ahir el Cristian va fer una conversa organitzada per El Periódico amb Rafa Vilasanjuan i allà va confessar que al principi li costava molt acceptar-ho i que no s'atrevia a dir-ho al seu entorn.
Vaig viure molt temps a l'armari. Per exemple, jo anava a reunions, demano disculpes a alguns dels meus companys que avui són aquí, i prenia anotacions que jo no podia interpretar. Per exemple, jo anava a restaurants i demanava plats que no havia llegit a la carta. Copiava d'algun company que estava a la taula i deia, si aquest demana això, doncs jo, a mi posi'm el mateix. Però jo celebrava gols de Messi que no havia vist amb els meus amics. Fins i tot els comentava. És a dir, jo era un farsant.
Una vegada ho va acceptar, això li va permetre afrontar la situació d'una manera diferent i redefinir els seus objectius personals.
Aquesta malaltia que no té remei conviu amb mi. I a més té la capacitat, també ho he de dir, de presentar-me una idea que a mi m'encanta i que jo no em trec del cap, que és aquella idea de dir que jo no hi veig cada dia pitjor, sinó que jo hi veig cada dia diferent. I aquesta és una idea que m'encanta i que m'ajuda moltíssim.
Va ser una conversa de tots els que hi eren deliciosa, on hi va haver-hi, doncs, des del Puyal, el Pepe Gutiérrez, el Marcos López, la Isabel Bosch, el Ramon Besa, l'Helena García Melero, el Josep Maria Déu, el director de RAC1, el Jaume Peral, entre molts i molts altres, el Joan Bahils, i el Joan Bahils, que és qui ens ha passat aquests àudios per poder escoltar el que el Cristian García va comentar ahir. El millor del Cristian, a més que és un tio extraordinari, és que se n'en fot. I si se n'en fot d'ell mateix, nosaltres ens en fotem amb ell. I aquesta és la millor manera. Per ser Cristian, que tenim el dinar de sempre aparaulat, i disculpes per allò d'ahir, però és que, noi, hi ha vegades que dos i dos no en sumen quatre. Cristian García, ahir, amb aquestes xerrades a la Casa Seat del Periódico. 800.000 espectadors a l'Estat, que és un 7,5% de la quota de pantalla, 90.000 espectadors a Catalunya, un 6%, van seguir ahir a la nit l'entrevista de Risto Mejide amb l'exmajordom de Lady Di. Paul Burrell, que va treballar 10 anys al costat de la princesa de Gal·les, va carregar contra l'ara rei Carles III, a qui va definir com un home que ho ha tingut tot i amb problemes per acceptar les negatives.
Le planchan los cordones de los zapatos para que pueda hacer un lazo perfecto. Su pijama también se plancha cada mañana y se deja perfecto. El agua de su baño se pone a una temperatura determinada. Es un hombre que lo tiene todo en la vida y nunca a nadie le ha dicho que no, excepto Diana.
Segons Burrell, Carles III és una persona incapaç de controlar les seves emocions i ell mateix va patir els problemes d'ira de l'actual rei quan es va negar a tapar les trobades en Camilla Parker Bowles.
Le dije, ¿me está pidiendo que mienta por usted? Sí, por supuesto que te estoy pidiendo que mientas por mí. Sí, soy el príncipe de Gales. Se puso de pie y dijo, un día seré rey de este país y tú harás lo que yo diga. Yo pago tu sueldo y tú harás exactamente lo que te pido. Se estaba poniendo de color azul. Cogió un libro, me lo tiró, lo esquivé y pensé, bueno, es hora de marcharme.
En aquesta entrevista a Risto Mejide, l'exmajordom de Lady Di també va criticar l'actitud del príncep Enric, que ha acusat la família reial de no acceptar el seu matrimoni amb Meghan Markle. Li ha retret la publicació, que són d'unes memòries massa íntimes. En parlem a 11:15 amb Alejandra Palés i amb David Brock. Als Estats Units no s'estan per punyetes. La vídua de Kobe Bryant rebrà 29 milions de dòlars pel judici sobre la difusió de les fotografies de l'accident on va morir l'exjugador dels Lakers i la seva filla Gianna. L'agost passat, Vanessa Bryant, la dona de Kobe Bryant, va guanyar el judici contra el comtat de Los Angeles, a qui feia responsable d'haver difós les imatges, i un jurat va determinar que havia de rebre 16 milions de dòlars. Tot i això, després del veredicte encara quedaven alguns serrells legals i, finalment, el comtat de Los Angeles i Vanessa Bryant han arribat a un acord per un total de gairebé 29 milions, 13 més que els previstos inicialment. Els advocats de la família ja van comunicar l'any passat que aquests diners es destinarien tots a finalitats benèfiques. L'Ajuntament de Frankfurt ha cancel·lat el concert que Roger Waters havia de fer a la ciutat el 28 de maig. Per què? Doncs perquè el govern municipal de Frankfurt acusa l'exlíder de Pink Floyd d'antisemitisme. En un comunicat recorda que ha fet crides repetides al boicot a Israel i que ha comparat la situació palestina amb el règim de l'apartheid. Les autoritats locals també l'acusen d'haver pressionat els altres artistes perquè no vagin a actuar a Israel. Tot plegat arran d'unes declaracions que Roger Waters va fer l'any passat en una entrevista a la revista Rolling Stone. Recordem que Roger Waters és de gira per Europa i, de fet, té altres cites previstes a altres ciutats alemanyes com Berlín, a Munic. Algunes veus, entre les quals hi ha regidors d'algunes de les ciutats que visitarà el cantant, ja demanen que també es cancel·lin aquests dos concerts. I això, a l'última declaració de la renda a Espanya, l'Església ha recaptat més diners que mai. 320 milions d'euros, una mica més de 8 milions i mig de ciutadans espanyols van marcar la casella de l'Església l'any passat. Això són 84.000 persones més que en l'any anterior. Fa 10 anys l'Església va rebre 247 milions d'euros, 80 menys que aquest últim any. De mitjana, cada contribuent li aporta 38 euros. Ferrovial ha anunciat que traslladarà la seva seu als Països Baixos. La multinacional especialitzada en la construcció d'infraestructures assegura que l'objectiu és guanyar presència internacional i que continuarà tributant a Espanya per les activitats. La majoria de mitjans econòmics expliquen que serà una fusió inversa, és a dir, la filial que l'empresa té als Països Baixos absorbirà la matriu d'Espanya. És una notícia molt trista, perquè és evident que el procés ha portat que algunes empreses vulguin abandonar Madrid com Ferrovial. La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet del Llobregat ha llançat a les escombraries l'únic radar de trànsit que tenia. Segons va avançar la periodista Anna Ponsí, ho va fer per error un dels comandaments del cos. Va passar el desembre quan estaven redistribuint l'espai de la comissaria i es va decidir llançar uns armaris que ja no feien servei.